Bon dia, com esteu?
Bon dia, comencem una setmana estable i anticiclònica.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 3 de febrer de 2025. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han vist sortir el sol fa justament 2 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 3 graus. Aquesta setmana, com dèiem, torna l'anticicló i això és sinònim de contrast tèrmic entre el dia i la nit amb fred de nit i dies molt agradables. El sol dominarà durant molts dies amb alguna boirina matinal i poca cosa més. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el jutjat número 4 de la Bisbal d'Empordà ha ajornat el desnonament d'un ocupa que acumula més de 150 intervencions policials per incidents amb els veïns. Però, a més, parlarem de que els accidents de trànsit i els furts baixen a Palafrugell durant el 2024. El govern vol passar per aprovació el projecte de llei del Conservatori del Litoral abans de que arribi l'estiu. De seguida repassarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb un dels membres del nou grup empordanès, Xipré, Enric Mons, sobre aquest nou projecte musical que fa pocs dies que ha vist la llum a la comarca. I a més, com cada dilluns, parlarem d'oci i també de tecnologia amb en Martí. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Mariona, bon dia.
Bon dia.
També tenim a en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I saludem també a la Laura. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
I també tenim en Martí. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, el jutjat número 4 de la Bisbal d'Empordà ha ajornat el desnonament d'un ocupa que acumula més de 150 intervencions policials per diversos incidents amb els veïns. L'Ajuntament de la Bisbal lamenta aquesta decisió i també denuncia la inseguretat que genera la situació. Un dels veïns més afectats ha portat diversos vídeos amb amenaces i agressions. La jutgessa, però, alega vulnerabilitat de l'ocupa, ja que l'habitatge és propietat de la Sareb. Davant la polèmica, el consistori està estudiant personar-se judicialment per evitar més casos similars i pressionar perquè es revisi la normativa vigent. I seguim en la plana de successos perquè els accidents de trànsit i els furts baixen a Palafrugell durant el 2024, Dani.
Són les dades presentades a la festivitat de la policia local de Palafrugell. Els robatoris amb força als establiments han baixat un 10%, mentre que els robatoris amb força dins de vehicles han baixat més d'un 20%.
I cap de setmana accidentat a Santa Cristina d'Aro perquè un motorista ha acabat ferit greu en un xoc frontal amb un cotxe a la coneguda carretera que va cap a Tossa, a Santa Cristina d'Aro, aquest diumenge. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11:48 al quilòmetre 35,8 de la carretera GI-682 que connecta, com dèiem, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. El conductor també aquest diumenge, el conductor d'un turisme ha quedat ferit de gravetat en topar contra un arbre a la C-65 de la mateixa població. I hem de canviar de tema perquè el govern vol passar per aprovació el projecte de llei del Conservatori del Litoral abans que arribi l'estiu, Laura.
Aquesta és la conclusió després de la quarta jornada de debat sobre el Conservatori del Litoral, impulsada per SOS Costa Brava. L'avantprojecte de llei es va sotmetre a informació pública el juliol del 2024 i l'associació ecologista hi va presentar al·legacions que, segons el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ja s'estan estudiant. La creació d'aquest organisme públic segueix el model francès, segons el qual s'adquireixen terrenys i parcel·les costaneres en risc per la seva preservació.
I I parlem de pressupostos perquè Palamós destinarà 33,4 milions d'euros al pressupost del 2025 amb més inversions i també ajudes socials. Mariona.
El pressupost inclou més de 2 milions d'euros en inversions, en projectes com la reforma del mercat municipal, la renovació del Passeig del Mar i la reforma de la plaça Catalunya. També reforçaran les ajudes socials, la partida de llar d'infants i les subvencions a entitats esportives i culturals.
I canviant de tema, perquè 13 allotjaments turístics acaben sent guardonats per la seva excel·lència en els 600 Premis Gironins d'Apartaments i Viles de Vacances. Martí.
Els premis reconeixen la qualitat i l'excel·lència dels allotjaments turístics de la demarcació. Entre els 13 guardons atorgats, el Baix Empordà ha estat un dels territoris més reconeguts.
I canviem de tema perquè han impulsat una nova veda de la sèpia per aquest mes de febrer per protegir la reproducció de l'espècie a la Costa Brava.
Aquesta prohibició ha entrat en vigor aquest dissabte i s'allargarà fins al 28 de febrer. La restricció afecta tant a la pesca professional com la recreativa en embarcació i es limitarà a les aigües interiors compreses entre el Cap de Begur i l'illa de Massa d'Or.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà estabilitza 30 llocs de treball al centre Tramuntana. Mariona.
L'objectiu és millorar l'estabilitat laboral i equiparar les condicions dels treballadors amb la resta de la plantilla del Consell. A més, es preveu la creació d'un parc al voltant del centre per fomentar la integració amb la ciutadania.
I encetem la plana cultural perquè Foto Torroella organitza una exposició per homenatjar el centenari de Vicent Andrés Estellés. Del 31 de gener al 24 de febrer, la Capella de Sant Antoni es convertirà en un espai de diàleg entre la fotografia i la poesia del reconegut escriptor valencià. La mostra presenta 36 obres de 19 fotògrafs de l'associació Foto Torroella que han recreat en imatges alguns dels textos més significatius d'aquest autor. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passant coses, una d'elles és que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha complert aquest dissabte les seves amenaces d'imposar aranzels comercials del 25% als productes procedents dels seus països veïns, el Canadà i Mèxic, i també del 10% en el cas de la superpotència amb la qual competeix l'economia nord-americana, la Xina. I és que aquesta decisió suposa també una estocada mortal al Tractat de Lliure Comerç que lliga aquests tres països nord-americans des del 1994. Per als tres casos, la justificació ha estat la mateixa, la vinculació d'alguna manera d'aquests tres països amb el tràfic de fentanil, un opioide sintètic que causa estralls al país estatunidenc des de fa diversos anys, i altres drogues cap als Estats Units on posen en perill, segons diu, el teixit social, la seguretat nacional i també la salut pública. Però és que Donald Trump no n'ha tingut prou i també ha amenaçat a la Unió Europea d'imposar possibles aranzels. En un futur veurem si s'acaba complint aquesta amenaça, però hem de canviar de tema perquè un motorista de 25 anys ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a la BV-2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i és que segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la motocicleta que conduïa ha xocat amb un turisme i a conseqüència de la topada el motorista ha mort. Encara s'estan investigant les causes de l'accident que ha tingut lloc al punt quilomètric 3,6 d'aquesta carretera, i la víctima és un veí de Santa Coloma de Cervelló que es troba a la mateixa comarca. I seguim parlant d'accidents de trànsit perquè el conductor d'un cotxe ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit en què s'hi han vist implicats quatre cotxes al Cuber a l'Alt Camp. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha estat al punt quilomètric 26,3 a la carretera C14 i els serveis d'emergència han rebut l'avís a 10 minuts que faltaven per les 4. Per causes que encara s'estan investigant, 4 turismes han xocat i el conductor d'un d'ells ha mort. Hi ha hagut 5 afectats més que el sistema d'emergències mèdiques ha atès a peu de carretera. I encetem la plana cultural perquè Kendrick Lamar ha arrasat i s'ha proclamat com a gran triomfador de la gala de premis Grammy que s'ha celebrat aquesta matinada. El raper nord-americà s'ha endut 5 guardons, entre els quals el de millor gravació gravació per Not Like Us, mentre que Shakira s'ha endut el guardó a millor àlbum pop llatí per Les Mujeres Ya No Lloran. La mare ha acabat així amb l'hegemonia que havia assolit Taylor Swift, que en les últimes edicions ha quedat per davant de les tres cançons que tenien tots els números de guanyar: Birds of Feather de Billie Eilish, Texas Hold'em de Beyoncé i Espresso de Sabrina Carpenter. El tema del raper nord-americà és un missatge a Drake amb el qual han tingut diverses polèmiques. I acabem aquest repàs de les informacions de més enllà de l'Empordà parlant de Mishima, perquè ha mort als 51 anys el teclista d'aquest grup, Marc Lloret, que també va ser durant més de 10 anys el director del Mercat de Música Viva de Vic. Lloret tenia un càncer de pulmó amb metàstasi als ossos i algunes lesions al cervell. Li van diagnosticar el març del 2022. I el grup ha emès un comunicat per explicar la pèrdua d'un dels seus fundadors des de l'any 1999. El destaquen com l'ànima de Mishima, però a més, a nivell professional, els seus companys de banda afirmen que les seves melodies de piano són part fonamental d'algunes de les millors cançons de la història recent del pop fet a Catalunya. Des d'aquí donem el condol als familiars i als amics. I abans de seguir amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de saber quin temps ens espera per avui i també per la resta de la setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Durant el cap de setmana hem tingut molts núvols, però què hem d'esperar d'aquesta setmana?
Doncs bé, aquesta setmana torna l'anticicló i això sinònim de contrast tèrmic entre el dia i la nit, amb fred de nit i dies agradables. El sol dominarà durant molts dies, amb alguna boirina matinal i poca cosa més. Avui encara tindrem vent de gregal i mar de fons de llevant, que anirà millorant al llarg del dia. Divendres potser el temps tornarà a canviar, però de moment venen uns dies de calma.
Doncs gaudirem d'aquests dies de calma, recordem-ho, amb aquest contrast de temperatures, de migdies agradables i nits més fredes, com dèiem, amb aquests darrers dies de la Candelera, el fred té pinta que s'allargarà. Moltíssimes gràcies també a Isaac Vilà per aquest repàs a la previsió meteorològica. I escoltem el comentari que ens porta avui Marc Traité.
Mites bisbalencs. Comando Moriles a Spotify. Per alguna raó, oculta el meu subconscient, vaig buscar Comando Moriles a Spotify. De ben segur, el record agradable de concerts alegres i festius a l'aire lliure van enguiar-me a teclejar aquesta banda bisbalenca d'escà al mòbil. Per sorpresa i amb molt de goig, vaig tornar a sentir la força impactant i rítmica d'uns vents i d'una música que, a més, transmet valors. Sempre procuro escriure articles amb rigor i ara seria obligat indicar els anys de més efervescència de la banda, quan una legió de bisbalencs els seguien arreu allà on toquessin. Però em permetrat la llicència de no fustigar-nos amb el pas del temps. Senzillament indicaré que la banda forma part del record de primera joventut d'un bon nombre de persones, les quals ara ja es troben en la seva tercera o quarta joventut, tots majoritàriament varen néixer abans del 1980. Piensa i actua en conseqüència. Amb temes com aquest, la banda criticava la passivitat de la societat davant del poder, promovia l'inconformisme i encoratjava a ser proactius per un canvi. Tot a ritme festiu d'escà i amb el virtuosisme que tot músic ha de tenir per fer sonar una banda com sonava aleshores Comando Moriles. Escoltar-los ara a Spotify és gairebé com retrobar-nos en part de nosaltres mateixos. És evident que Comando Moriles no només va fer ballar, sinó que també va crear un moviment al seu entorn, i això els fa encara més especials. Encara que el temps passi i els seguidors d'aquella època entrin en altres fases de la vida, la música té aquesta màgia. Ens permet tornar enrere i connectar amb aquell esperit que ens va moure. Quina sort tenir bandes així a la història local.
Doncs sí, és totalment una sort, i parlant de bandes locals, d'aquí una estona parlarem amb Xipre, concretament amb Enric Mont, sobre aquestes propostes que tenim a nivell local, però que a vegades es poden extrapolar més enllà de la nostra comarca. Moltíssimes gràcies, Marc Traité, pel comentari d'avui, i nosaltres escoltem una mica de música abans de passar a l'entrevista amb Elena i Mauvais Garçon.
Mauvais Garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Et son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, et c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les terres, et moi j'apprends les lois de l'amour, j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon.
I aquests són els primers compassos del primer tema que publica Xipre, que és un dels nous grups que ha entrat a l'escena musical del Baix Empordà, es diu Ciclista, i per parlar-nos d'aquesta nova proposta impulsada pels empordanesos Enric Mont, Íñigo Sáenz i Nil Brivian, ens visita un dels seus membres. Enric Mont, bon dia.
Hola, bon dia.
Esclar, primer de tot, crec que el títol ho diu tot, Ciclista. Esclar, no sé com sorgeix el tema i per què decidiu dedicar-lo a aquest col·lectiu.
Sí, no, o sigui, va dedicat a ciclista turista, o sigui, és una mica per reivindicar, doncs, una mica els esforços que estan fent a nivell de província de Girona, doncs, per contentar només un tipus de turisme, i, bueno, és una mica aixecar la veu contra això.
Perquè, vull dir, entenc que és aquesta gentrificació que s'està produint en els darrers anys, no?, a la zona de Girona, sobretot. Sí que és cert que aquí al Baix Empordà també en tenim forces, però sobretot també sí, a la zona de Girona.
Sí, sobretot a la zona de Girona, que és on potser pot arribar a desplaçar, doncs, persones que abans vivien al barri antic o que podrien anar-hi a viure i que ara ja no poden, no?, per edificis que tenen molt baixa ocupació i que s'han comprat només, doncs, per aquest tipus d'ús, no?
És clar, és un dels temes, no, que tenim avui dia, perquè sí, si parlem, per exemple, amb diversos col·lectius de Girona, no, tenen aquesta problemàtica de que es troben que molts cops desapareixen, per exemple, comerços i s'instal·len, sí, negocis dedicats a aquest món del ciclisme. Suposo que també aquesta cançó és una reivindicació de tot això, no?
I al final la clau del punk també és disparar un missatge molt bàsic que al final apela a un conflicte molt més complex, no?, que no es pot resumir només en una cançó. I sí, també és veritat, la pèrdua de petits comerços, i al final és una mica una pedra en la que portem ensopegant moltes vegades, crec que la nostra costa i les nostres ciutats, que és apostar per un sol tipus de turisme que fa que, doncs, potser d'aquí uns anys no hi haurà aquesta moda, o tant de bo hi hagi un ciclisme i hi hagi carrils bici per tothom, però llavors tindrem un nucli antic ple de comerços dedicats a un ús que ja no estarà a la moda, potser. I ja no tindrà un valor turístic, que és una mica el que han vist algunes persones que han vingut de fora i amb les quals he pogut parlar, no? Que venien a fer ciclisme a Girona i em deien, ostres, és que aquest barri ja no és el que nosaltres estàvem enamorats, no? Tots són... s'ha transformat completament, però bueno.
Esclar, parlàvem, no?, de que el punk al final serveix per reivindicar, no?, una mica aquestes problemàtiques, i que no només és la música en si, sinó el tema que hi ha darrere fons. Esclar, el tema és de gairebé 2 minuts, vull dir, és molt intens. Esclar, sí. A l'hora de crear-lo, com va funcionar el procés creatiu i com decidiu unir-vos vosaltres tres, no? Perquè sí que és cert, no?, que tu i en Nil havíeu estat esteu a Madurs de Vox, i a més, tu treballes com a l'ECOC.
Sí, o sigui, Madurs es va acabar, llavors Això era un projecte que tenia pendent amb l'Iñigo Sanz, que és amic de tota la vida, és el baixista. I llavors, doncs, bàsicament no hi ha una planificació estratègica, és com quedem per tocar i teníem ganes de fer un projecte així com molt canyero, i com que l'Iñigo, doncs, tenia també lletres molt reivindicatives, tots els temes anaven una mica en aquesta línia, i en aquest en concret, doncs, vam començar per la base rítmica, no?, que era el tarà-tarà-tà-tà-tà-tà, una mica aquest ritme, que també dona molt poc espai a lletra, llavors havien de ser paraules molt contundents. I aquest cop, doncs, mira, va encaixar de que aquesta temàtica que també ens toca de prop, a més, bueno, l'Iñigo és bomber, i coneix també el territori, doncs vam decidir, doncs, dedicar-lo a això, a l'auge del turisme ciclista a Girona. I les altres cançons n'hi ha una mica per la mateixa línia, doncs, criticant coses que nosaltres creiem que no funcionen, coses que potser ens toquen més de prop o coses que ens toquen més de lluny, com, per exemple, l'ús de les xarxes, que serà un dels temes que sortirà també durant l'any. I res, la idea és com anar traient alguns singles que això, a mode reivindicatiu, amb una base punk.
Esclar, vull dir, estàvem parlant d'aquest tema, va sortir a la matinada del 31, vull dir, fa escassament 4 dies. Esclar, com ha estat la rebuda? Te m'has adelantat una mica, però anava a preguntar, suposo que esteu treballant en altres coses, no? És a dir, no us quedareu únicament en aquesta reivindicació, no?, amb ciclistes, sinó que esteu treballant en altres temes.
Sí. Sí, va sortir fa molt poc, i suposo que com que és un tema que també, bueno, pot crear... Va, i també perquè com que la lletra és molt contundent, doncs entenc que ha aixecat les orelles a força gent, i al final ha anat bastant bé, que és el que volíem, no?, també. Però aquest tema que és curt i és ràpid i això, i és contundent, i sí, i ara, doncs, els estudis de Montgrí, que són els estudis de Calavento, estem preparant ja els pròxims singles, i que parlem d'això, d'altres temàtiques com són, no sé, això, l'ús de les dades i com utilitzem o quin temps dediquem a coses que potser al final no ens omplen tant com altres dinàmiques que hi havia abans, que nosaltres tinguéssim el telèfon, o, per exemple, sobre el cas d'anar a Barcelona, doncs, per buscar feines millors, i com això, doncs, també ha anat a pitjorar al llarg dels anys, també per la crisi de l'habitatge que hi ha a Barcelona. Bueno, alguns temes així que ens toquen de prop i que tenim ganes de criticar, i sí.
Suposo que una de les voluntats del punk és aquesta, no? Criticar temes actuals que estan sobre la taula. Comentaves l'habitatge, esclar, i també l'ús dels telèfons, però no sé si hi ha algun aspecte també que creieu que s'hagi de treballar amb la música.
Bueno, al final, o sigui, vols dir la música, o sigui, el consum de música a través del mòbil o...
Perdona. No, vull dir, a l'hora de crear, si us inspiren altres temes, si us inspiren aquest sentiment reivindicatiu.
Sí, o sigui, al final, aquí en aquest grup, la sort és que l'Iñigo, per mi, és molt bon lletrista, i les pròximes cançons que sortiran també, doncs, tenen lletres que són molt contundents, i a vegades és difícil, no?, concentrar en poques paraules una sola idea, sobretot quan fas aquest tipus de música, no? Que és, potser és més ràpid i no dona tant d'espai per poder detallar les coses, no?
Mm-hmm. I, esclar, parlant de l'escena musical aquí a Catalunya, esclar, no sé si a l'hora de treballar el tipus de música punk o més, ja no únicament punk, sinó altres estils que no siguin pop, música urbana, que és el que està dominant ara mateix l'escena, no sé si a l'hora de trobar espai és senzill ha de ser una mica més treballat, o sí que és cert que hi ha públic, no?, que consumeix aquest tipus de música i al final és el públic pel qual també treballa una mica.
Jo crec que treballen a dos mercats completament diferents. Llavors, tampoc ens toquem i, per exemple, no sé, bueno, ara que està regnant el pop, al final estan en unes esferes que no ens toquen gens i potser fins i tot poden anar bé, no?, per internacionalitzar alguns projectes o perquè potser es posi una mica l'ull a Catalunya, però nosaltres aspirem a això, en un mercat molt més underground que potser no està connectat, però sí que a l'hora de decidir com sonarà un projecte sí que ens plantegem aquestes coses, no?, de dir, ostres, potser falta una mica d'això, no?, perquè no anem a apretar una mica més, no?, anem a pujar una mica més els rimes, potser tenim un altre moment haguéssim fet alguna cosa més indie, però en canvi ara ens ha sortit així, no? Llavors hi ha com la, diguéssim, sense pensar-ho massa, hi ha també la intenció d'omplir un buit que nosaltres veiem, no?, també. En el panorama actual.
Esclar. I, esclar, parlant una mica del futur, a part de treure aquests nous temes, no sé si teniu pensat fer alguna actuació en directe, és a dir, aquí al Baix Empordà una de les característiques que tenim és que hi ha molts festivals, tant a l'estiu com al llarg de l'hivern, hi ha diversos cicles, hi ha diversos, per exemple, quan parlem de música més rock, punk, em ve al cap el Rantell a la Bisbal. Esclar, no sé si teniu pensat organitzar algun concert, si us podrem veure en directe i escoltar aquests temes, no ho sé, o si encara és massa aviat, perquè estem parlant de que fa pocs dies que va publicar aquest primer tema. Com ho teniu tot això?
Sí, o sigui, és un projecte que anirà veient sobre la marxa, no?, perquè això, hem tret aquest tema, ara en trobem uns quants més i potser quan hàgim tret la meitat de l'EP que volem treure, que potser són 5 temes, no?, llavors potser sí que obrirem les portes a fer algun concert a mi per la zona així. Ara mateix no estem posant esforços en això, però la idea sí és fer algun concert, sobretot això en l'àmbit local, no?, com el que deies, al Rantell, o potser podem anar a la TV a Sal, o podem anar algun cicle, doncs, en el que hi hagi cabuda per aquest estil de música. Si estem oberts a tocar, diguéssim. Sí, sí.
Mm-hmm. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-te quan veuria la llum aquest EP, i si més endavant en un futur teniu pensat crear un disc. Sé que el procés de creació pot ser llarg, pot ser divers, i que, clar, no sé si hi ha alguna data, si hi ha algun període aproximadament en què podríem veure més cançons.
Clar, encara no prefereixo no dir res, perquè al final és un projecte que té absolutament zero estratègies comercials, per tant no hi ha un calendari fix, som tres amics que ens coneixem des de fa molt de temps i tot va sorgint, vull dir, té coses positives, no?, amb això que anem quedant, ens ho passem bé tocant i no hi ha com aquesta pressa de traient singles, i alhora doncs també, bueno, ens pot arribar a perjudicar això, no?, per fer, no tenir una planificació i no dir-te ara mateix a tu, mira, aquest dia, doncs tal. Però sí que durant l'any traurem totes les cançons, doncs, que jo crec que aquest any sortirà tot el disc ara que estem preparant.
Mm-hmm. Doncs n'estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, Enric Mont, per ser aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell,
sí,
i també
vosaltres
en emissió a Ràdio Bisbal, i per explicar-nos una mica més aquest projecte de Xipre i també, doncs, per deixar-nos gaudir d'aquest nou single de Ciclista. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bona setmana.
Que vagi bé, adeu, adeu. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Troye Sivan i Rush. Let your body talk to me, baby, love, if you wanna show me what.
got my heartbeat racing, my body racing.
Quan passen dos minuts de dos quarts de nou, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè el jutjat número 4 de la Bisbal d'Empordà ha decidit ajornar el desnonament d'un ocupa que acumula més de 150 intervencions policials per incidents amb els veïns del carrer Nou. La presència de l'ocupa ha generat nombrosos problemes de convivència amb baralles, festes nocturnes i també amenaces, segons han denunciat els residents. Els veïns asseguren que la situació s'ha convertit en insostenible i lamenten que, malgrat les denúncies, el conflicte s'allargui. El consistori ha mostrat el seu malestar per la decisió judicial i considera que no s'ha tingut en compte la conflictivitat de l'ocupa ni tampoc la inseguretat que provoca el barri. El regidor de Seguretat del municipi, Xavier Dilmé, ha qualificat la situació de kafkiana i ha criticat que es declari l'home vulnerable malgrat els seus antecedents. Un dels veïns més perjudicats, Iscle Martínez, ha interposat diverses denúncies contra l'ocupa portant vídeos on es veu com l'home colpeja la seva porta i el seu garatge, a més de llançar amenaces. Martínez assegura que li fa la vida impossible i que la seva casa s'ha convertit en un punt de conflicte continu amb consumidors de drogues i també baralles constants que sovint obliguen a avisar els Mossos d'Esquadra.
I des de fa 5 anys tinc un veí ocupa que em fa la vida impossible. És un pis on es va a consumir drogues, a vendre drogues i a muntar festes, i té un Golf GTD, un cotxe que no tindré jo la vida, nou, vull dir, ens estan prenent el pèl. Uns veïns ocupes amb crits, amb baralles gairebé diari, altes hores de la matinada, quan l'endemà d'anar a treballar, amb amenaces de cremar-me la casa, amb amenaces de mort, amb judicis pel mig, amb denúncies, i estic ja molt cansat i molt fart, i bueno, no veig la llum al final del túnel, no ningú em sap donar la solució, ni justícia, ni ajuntaments, ni propietaris, ni res.
De fet, en el mateix carrer hi ha altres ocupacions, però el veí assenyala que no tenen cap problema amb aquestes famílies, ja que no provoquen molèsties. El desnonament s'ha ajornat, com dèiem, perquè la jutgessa ha tingut en compte un informe de vulnerabilitat de l'ocupa i ha aplicat el Reial Decret 11-2020, que s'ha prorrogat fins a finals d'any. Aquesta normativa impedeix desnonar persones considerades vulnerables si l'habitatge pertany a grans tenidors, com la Sareb, que és el cas d'aquest habitatge. La decisió ha generat polèmica, ja que el consistori considera que la llei no té en compte casos de conflictivitat greu i que el criteri de vulnerabilitat es fa servir de manera laxa. Com dèiem, davant aquesta situació, l'Ajuntament està estudiant contractar un advocat que es personi com a acusació particular per poder demanar mesures més contundents, incloent-hi possibles penes de presó. I seguim a la plana de successos, perquè els accidents de trànsit i el nombre de furts han baixat a Palafrugell, segons les xifres que ha presentat la policia local en la celebració del seu patró. Concretament, els accidents han disminuït un 14% respecte a l'any anterior. A més, el municipi ha registrat una reducció significativa en determinats delictes contra el patrimoni. Dani.
Els robatoris amb força als establiments han baixat un 10,1%, mentre que els robatoris amb força en interior de vehicles han baixat més d'un 20%. A més, s'ha registrat una lleu millora en els robatoris a domicilis, amb un descens de l'1,5% respecte al 2023. Durant el 2024, la policia local de Palafrugell va fer un total de 18.250 serveis, són 520 més que l'any anterior. Això suposa una mitjana de 50 serveis cada dia i 2 cada hora. En un any han detingut 153 persones i s'han investigat més de 200 persones per diversos delictes. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, la policia local ha aixecat 613 actes per infraccions de la llei 4/2015, 413 per consum o tinença de drogues i 52 per armes prohibides. Així mateix, s'han tramitat 500.000 d'actes per infracció d'ordenances municipals. Des del punt d'atenció ciutadana conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la policia local, s'han recollit 1.608 denúncies i s'han atès presencialment més de 5.000 persones. En la lluita contra la violència masclista, actualment hi ha 88 víctimes en seguiment actiu a Palafrugell. D'aquestes, 45 tenen una ordre de protecció vigent i 41 estan incloses i protegides a través de l'aplicació policial M7.
D'altra banda, la policia local ha intensificat els controls de seguretat viària, fet que ha comportat un augment de les sancions per conducció sota els efectes de l'alcohol i també de les drogues.
En concret, s'han tramitat 282 alcoholèmies, és a dir, un 188% més que el 2023. Aquestes administratives, 62 són penals, un 77% més. També s'han fet prop d'un centenar de tests de drogues positius, un 60% més, i s'han instruït 153 delictes contra la seguretat viària, un 21% més que el 2023. La unitat de la policia comunitària va dur a terme 3.644 serveis i es van obrir 562 casos de seguiment per diversos problemes, que es van resoldre en el 85% dels casos. A part, van fer una setantena de xerrades sobre educació vial, civisme, convivència i drogues per joves de primària i secundària a més de 1.500 alumnes.
I seguim parlant d'accidentalitat, perquè un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia en un xoc frontal amb un cotxe a la GI-682 a Santa Cristina d'Aro. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'accident s'ha rebut a 12 minuts per arribar al migdia al quilòmetre 35,8 d'aquesta carretera que connecta Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Hores abans, el conductor d'un turisme també havia quedat ferit de gravetat en sortir de la via i topar contra un arbre a la C-65 de la mateixa població baixempordanesa. L'avís del sinistre, en aquest cas, s'ha rebut a les 8:19 del matí i tres dotacions de bombers de la Generalitat van treballar en l'excarceració de l'afectat, que va ser atès i evacuat pel sistema d'emergències mèdiques. I canviant de tema, perquè el govern vol passar per aprovació el projecte de llei del Conservatori del Litoral abans que arribi l'estiu, Laura.
Aquesta és la conclusió de la quarta jornada de debat sobre el Conservatori del Litoral, que va tenir lloc el passat divendres a l'Auditori Josep Irla de Girona. L'associació ecologista SOS Costa Brava ha impulsat aquest acte, on ha recordat el retard que hi ha amb la creació d'aquest ens conservatori i ha reivindicat la creació d'aquesta llei. En el seu discurs inaugural, la presidenta Irene Gisbert ha desitjat que sigui la darrera d'aquestes jornades. L'avantprojecte de llei del Conservatori del Litoral es va sotmetre a informació pública el juliol de 2024. SOS Costa Brava hi va presentar al·legacions que, segons el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ja s'estan estudiant. Sargatal ha reconegut el repte que suposa la creació d'aquest organisme públic. Tanmateix, s'espera que el projecte de llei s'aprovi abans de l'estiu.
I el projecte del Conservatori del Litoral està basat en el model francès, segons el qual s'adquireixen els terrenys i les parcel·les costaneres que es troben en risc per la seva prevenció.
SOS Costa Brava ha demanat tres canvis principals a l'avantprojecte de llei. Primer, dotar el Conservatori del Litoral amb un 50% de la taxa turística, és a dir, uns 18 milions d'euros. Segon, eixamplar la capacitat de compra a 3 quilòmetres a partir de la línia de mar, i no només un com es preveia fins ara. Finalment, la incorporació d'un comitè científic al Conservatori, com ja el té el model francès. La Llei de Protecció i Ordenació del Litoral, aprovada el 2020, preveia la creació del Conservatori en el termini d'un any, voluntat que mai es va complir. Ara, SOS Costa Brava demana que, un cop s'aprovi la llei, el reglament per desenvolupar-la es faci en 6 mesos i que el Conservatori pugui començar a actuar de bona entrada.
I parlem de pressupostos perquè l'Ajuntament de Palamós aprova de manera definitiva el pressupost de 33,4 milions d'euros per al 2025. La votació del ple va quedar empatada amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Per això va ser necessari el vot de qualitat de l'alcalde per desfer l'empat i validar així els comptes, Mariona.
El pressupost inclou una partida de més de 2 milions d'euros per inversions en infraestructures i serveis. Un dels projectes més destacats és la reforma del mercat municipal, així com la continuació de la renovació del Passeig del Mar. També s'ha previst la reforma de la plaça Catalunya i millores en la mobilitat del carrer Xaloc. Pel que fa a l'àmbit social, el pressupost preveu un augment de les ajudes destinades a famílies amb pocs recursos i una millora en el servei de la llar d'infants municipal. També reforçaran les subvencions a entitats esportives, culturals i socials. A nivell de participació ciutadana, s'han creat una partida de 100.000 euros perquè els veïns puguin proposar inversions als barris. A més, s'invertiran més recursos en la neteja urbana, la gestió de residus i la millora de la via pública i dels equipaments municipals. El pressupost de 2025 també inclou iniciatives per desestacionalitzar el municipi, amb activitats esportives i la consolidació dels mercats i esdeveniments nadalencs. L'equip de govern destaca que aquestes comptes permetran reforçar serveis i impulsar projectes per millorar la qualitat de vida al municipi.
I 13 allotjaments turístics guardonats per la seva excel·lència en els 600 Premis Gironins d'Apartaments i Viles de Vacances. Els premis reconeixen la qualitat i l'excel·lència d'aquests allotjaments turístics de la demarcació. Entre els 13 guardons atorgats, el Baix Empordà ha estat un dels territoris més reconeguts, Martí.
Can Canó de Santa Cristina d'Aro ha estat premiat com el millor allotjament turístic de disseny rústic. Aquest establiment, gestionat per Helena Jornet Finques de Sant Feliu de Guíxols, destaca pel seu encant tradicional i la seva integració amb l'entorn. Un altre dels grans premiats ha estat a Cala Corps, situat a Palamós, que s'ha endut el guardó al millor allotjament turístic de platja. Aquest allotjament, gestionat per l'agència Com en Gau de Begú, ha estat reconegut pel seu emplaçament privilegiat i la seva oferta d'experiències vinculades al mar. L'edició d'enguany ha comptat amb 213 candidatures i els guanyadors han estat escollits per un jurat expert de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Durant l'acte, el vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava, en Jordi Masquef, ha destacat la importància d'un model de turisme responsable i de qualitat.
I parlem de biodiversitat perquè impulsen una nova veda de sèpia per aquest mes de febrer per protegir la reproducció d'aquesta espècie a la Costa Brava. Aquesta prohibició ha entrat en vigor aquest dissabte i s'allargarà fins al 28 de febrer. La restricció afecta tant la pesca professional com la recreativa en embarcació i es limitarà a les aigües interiors compreses entre el Cap de Begú i l'illa de Massa d'Or, Martí.
Aquesta mesura s'afegeix a la veda ja existent d'entre l'1 de setembre i el 30 de novembre, que es manté per garantir la protecció de les juvenils entre el seu període de creixement. A partir d'ara, en lloc d'una única aturada, es faran dues pauses anuals per assegurar la conservació de l'espècie. El sector pesquer havia reclamat aquesta nova veda davant la preocupació per la reducció de la població de la sèpia registrada el 2023. L'ampliació de la protecció s'ha considerat necessària per preservar aquest recurs marí i fomentar una pesca més sostenible. La iniciativa ha estat acordada pel Comitè de Cogestió de la Sípia de les Badies de Pals i Roses, l'òrgan que gestiona la regulació d'aquesta espècie a la zona. Segons el Pla de Gestió de la Sípia, els períodes de veda han de ser d'almenys 2 mesos i aquesta nova acció busca reforçar la supervivència i la regeneració de la població de la sípia en aquest entorn marí.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha consolidat una trentena de llocs de treball de PAO al centre de Tramuntana, un centre especial de treball per a persones amb discapacitat que es troba a Palafrugell. Mariona.
Aquesta mesura busca garantir l'estabilitat laboral i equiparar les condicions dels treballadors del centre amb la resta de la plantilla del Consell. El procés de contractació s'ha dut a terme durant l'últim trimestre, permetent convertir aquestes places en llocs de personal fix. Aquesta acció s'emmarca dins el pla aprovat pel Consell Comarcal el desembre passat per millorar les condicions laborals i reduir la temporalitat. A més de la consolidació laboral, el Consell Comarcal impulsa la millora dels exteriors del centre Tramuntana amb la creació d'un nou parc que envoltarà l'edifici. Aquest espai vol apropar el centre a la ciutadania i oferirà un espai per a activitats lúdiques i saludables. El reforç de la plantilla al centre Tramuntana s'integra dins un pla més ampli d'estabilització laboral del Consell Comarcal. En els darrers mesos ja s'ha consolidat més de 50 llocs de treball i hi ha una dotzena de processos en marxa. L'objectiu és arribar a estabilitzar més de 200 places en un període de 5 anys, assegurant la continuïtat dels serveis públics i les millores laborals pels treballadors.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, tenim en Martí Seguer amb aquesta secció d'oci i tecnologia digital. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de DeepSeek, el model d'intel·ligència artificial que està guanyant molta popularitat. Intel·ligència artificial, eh?
Més intel·ligència artificial, sí. Sí, és que en els darrers dies DeepSeek s'ha convertit en un dels models de llenguatge més comentats en l'àmbit tecnològic. Es tracta d'un chatbot desenvolupat per a la Xina que ofereix una experiència similar al que podem tenir amb ChatGPT, però amb algunes diferències destacades. Per exemple, és de codi obert i pot funcionar en local en un ordinador adequat. A més, disposa d'una versió web gratuïta amb consultes il·limitades i una API de pagament amb tarifes molt més competitives que ChatGPT. Aquestes característiques han fet que el nombre d'usuaris de DeepSeek creixi ràpidament. Molts han vist en aquest model una alternativa potent a les eines d'IA desenvolupades per grans tecnològiques nord-americanes, i ara, a mesura que la seva popularitat augmenta, també sorgeixen algunes preguntes que la gent es qüestiona.
Que estrany.
Clar,
preguntes. És que,
per exemple, quan fem servir el DeepSeek per planificar viatges, resumir documents o generar textos, compartim una gran quantitat d'informació. I aquí apareix la qüestió clau. Què passa amb aquestes dades? On es guarden? Es fan servir per entrenar futurs models? Les companyies ofereixen informació clara sobre això? Bé, doncs... Doncs mira, t'ho contesto una mica el que se sap. Mm. Si ens fixem en la política de privacitat, veiem que l'empresa darrere de DeepSeek, amb la seva seu a Hangzhou i Pequín, recull una gran quantitat de dades. Això inclou nom d'usuari, correu, el número de telèfon, la contrasenya i així un contingut de textos, àudios, arxius o tot el que hi anem pujant, òbviament.
Clar.
Fins aquí dius, bueno, recopilen també informació de manera automàtica com el dispositiu, el sistema operatiu, l'adreça IP i fins i tot enregistren patrons de com de ràpid pulsem les tecles.
Home, això ja és més... més personal, podríem dir.
Sí, una mica més. I una altra qüestió rellevant és on es guarden totes aquestes dades, perquè recordem que la Unió Europea té una estricta regulació, eh? Mm-hmm. Doncs, de moment, la guarden en empreses del grup, amb socis publicitaris, proveïdors... No està molt clar. El que està clar és que no està a Europa, això sí.
Això seguríssim.
I que la informació que guarden es pot combinar... Poden combinar les dades amb altres usuaris... és a dir, poden convertir les dades amb altres plataformes i amb altres proveïdors, diguéssim. I això genera una inquietud al final, perquè la legislació xinesa estableix mecanismes que poden permetre al govern accedir a aquesta informació d'aquestes empreses tecnològiques. Mm-hmm. I bé, això ha generat debat. Per exemple, també va passar amb TikTok,
sí,
on es va qüestionar si les dades dels usuaris nord-americans podien ser accessibles per les autoritats xineses i de fet segueix el tema en marxa perquè TikTok potser marxa als Estats Units.
És el que comentaven, que s'ha allargat 2 mesos aquest tancament, però ja veurem.
Ja veurem, encara està la cosa ahí,
sí,
latent. I pel que fa a la Unió Europea, doncs el que et deia, el Reglament General de Protecció de Dades estableix normes estrictes sobre l'aplicació i l'ús de dades personals. Ja va passar amb ChatGPT, per exemple, que va ser objecte d'investigacions, restriccions en alguns països europeus, i DeepSeek no serà l'excepció. Sí. Si vol operar sense problemes a Europa, haurà de demostrar que compleix amb tots aquests requisits. Ja et dic que de moment no els compleix.
No té gaire pinta, perquè no. Ja quan hem parlat de la recopilació de dades, són unes quantes que no tinc gaire clar que estiguin permeses aquí a la Unió Europea.
No ho estan, no ho estan. De fet, ara el que deixen fer és esborrar l'historial de converses, però desborres l'historial però no saps si s'eliminen completament dels seus servidors.
Exacte.
I a mesura que això continua creixent, és probable que els reguladors europeus doncs hi posin el focus. De fet, suposo que ja els li estan posant per si compleix tots aquests estàndards. I alguns països ja s'han avançat. Per exemple, a Itàlia hem sabut que ha bloquejat l'aplicació per ser descarregada tant iPhone com a Android.
Doncs
és a dir, a les botigues d'aplicacions no apareix.
Mm-hmm.
Doncs... O si apareix, et diu que no hi pots accedir perquè està bloquejat.
Clar, clar, clar. Doncs veurem si finalment acaba aterrant a Europa i de la manera que ho fa, perquè, com deies, això, la política és diferent. Però canviem de tema i parlem de l'ICE, el Congrés de Tecnologia Audiovisual, que se celebra a Barcelona i que tindrà una forta presència catalana. Tenim moltes ganes de que ens portis totes les novetats. Crec que queda poquet.
Sí, queda molt poc. Comença demà, de fet. I es fa el recinte de la Gran Via de Barcelona, acollirà la 21a edició de Integrated System Europe. És la fira multimèdia més gran d'Europa. Uh-huh. I bueno, de fet crec que del món. I aquest any comptarà amb 1.600 expositors, entre els quals hi ha gegants del sector com Samsung, LG, Microsoft, Panasonic i Epson. Però més enllà de les grans multinacionals, l'ICE també serà un aparador per més d'una trentena d'empreses i entitats catalanes que mostren les seves innovacions. La Generalitat, de fet, a través d'Acció, impulsarà el Catalan Pavilion, un espai d'unes 24 empreses i institucions catalanes que presentaran les seves solucions tecnològiques. També s'hi organitzarà l'Open Innovation Challenge, un programa de trobades ràpides entre empreses catalanes i grans corporacions del sector audiovisual per afavorir aquest intercanvi. Uh-huh. I també hi tindrem l'Ajuntament de Barcelona, òbviament, i el Barcelona Activa, que també hi tindrà presència amb un estand de 256 metres quadrats on 6 empreses barcelonines exposaran els seus projectes. A més, també podem veure la instal·lació de Beyond the Screen, que convida a reflexionar sobre l'impacte de la intel·ligència artificial i les dades a la nostra societat.
Doncs, de moment, propostes molt interessants.
Sí.
I això que encara no he mirat tot el programa i totes les innovacions que hi hauran.
També el MediaPro, per exemple, i 3CAT també hi seran presents en els seus propis espais. MediaPro, per exemple, mostrarà les últimes innovacions en postproducció d'intel·ligència artificial i producció virtual, mentre que 3CAT, que ja ha participat en edicions anteriors, encara no ha revelat qui presentarà aquest any. Jo estic molt nerviós perquè hi baixo el dimarts i tinc ganes de veure-ho, eh?
Jo tinc ganes que ens expliquis totes les novetats. Suposo que en parlarem a partir, bueno, suposo que en el super...
Exacte. T'explico,
sí.
I una altra iniciativa destacada és Horizon Immersius. És un projecte de l'Institut Català d'Empreses Culturals que mostrarà obres immersives d'estudis catalans en un cub de 8x8 metres. Aquesta experiència ja s'ha pogut veure al Sonar, l'he vista, i enguany incorporarà noves peces creades per estudis del país. Vaig entrar en una que marejava i tot. Clar, és tan absolutament immersiu.
Sí, no? És que jo aquestes coses, de vegades, és el que dius, t'ho maregen.
Sí, clar, és que perds la noció de si estàs... De fet, et deien, en algunes et deien, seu a terra, perquè si estàs dret...
Et mareges.
Clar, tens tant la sensació de que... Bé, és tan immersiu.
Sí.
O sigui, qui pugui anar,
que hi vagi. Oh,
ja
tant.
Està, és una experiència.
Sí. No, en total. Sí. No ho sé, vull dir, jo tinc moltes ganes de saber quines novetats hi haurà, perquè aquestes fires veus de tot, eh? I més ara en aquest camp de la intel·ligència artificial que les possibilitats són infinites.
Sí, és així. I a veure què ens trobem la setmana que ve, t'ho explico tot, eh?
Oh, i tant, quines ganes. Canviem de tema perquè hem de parlar d'un estudi que alerta sobre l'ús de pantalles durant els àpats en infants petits. I podríem dir infants sí. No tan petits, eh?
Sí, sí, sí. Sí, segons una investigació de la Universitat de Girona, gairebé la meitat dels nens entre 2 i 4 anys utilitzen pantalles mentre mengen. Aquest percentatge és lleugerament inferior a infants de menys de 2 anys, però continua sent molt significatiu. Els experts alerten que aquesta pràctica pot afectar la relació dels infants amb el menjar, dificultant que prenguin consciència dels sabors, de les textures i les sensacions. Per combatre-ho, algunes escoles bressol estan adoptant metodologies que fomenten l'autonomia dels nens durant els àpats, com el Reggio Emilia. I el debat sobre aquest ús de pantalles a la primera infància continua obert i aquest estudi posa de manifest la necessitat de trobar un equilibri entre la seva utilització.
La veritat
jo
diria,
que
és una mica trist.
Seria que fos prohibit.
Sí, és el que penso jo. Vull dir, al final, no ho sé, els pares que estan tinguent aquests nens ara segur han tingut una infància sense haver de tenir pantalles dinant. Vull dir, a mi crec que com a molt, quan no podien em posaven els anuncis, no et dic programes, els anuncis de la tele i llavors dinava, però no era l'habitual, per tant
no.
Aquí tenim un problema greu, eh?
Sí, sí, i un problema de paciència, no? Potser,
sí,
perquè
sí, sí.
És que al final és un tema de paciència
sí,
i d'educació, no sé.
Sí, sí.
Doncs... És un recurs fàcil que cal no fer-lo servir.
Exacte, exacte. Doncs a veure si aquest estudi doncs posa una mica
consciència,
de consciència.
No?
Sí, sí, sí. I per acabar, anem a una notícia que ens transporta al futur, un cotxe que porta un petit avió al maleter. Això m'encanta, com funciona.
Mira, es tracta d'un projecte de Xpeng Auro Acte. És un cotxe que integra un avió elèctric de desplegament i d'aterratge vertical, conegut com a Eptol. Aquest vehicle es va presentar públicament a la Fira Internacional d'Aviació de la Xina el novembre del 24 i es va desplegar el mòdul volador i es va realitzar una demostració amb un pilot a bord. Per tant, un cotxe que darrere porta un avió i que pots pujar i dalt i volar.
Ai, és
que
ja
sembla
fantàstic.
Tret del futur, eh? Sembla tret del futur, però ja està aquí. El sistema funciona en mode automàtic com manual. Per tant, amb un joystick pots controlar el vol, com si estiguessis jugant a la Play. I segons la companyia, el sistema de navegació és molt intuïtiu i en només 5 minuts, atenció,
ostres,
podem aprendre les bases de com podem fer-ho servir.
Uf.
A més, el vehicle pot seguir rutes preprogramades, detectar obstacles i tornar al punt de partida de manera molt fàcil. La producció d'aquest model començarà aquest any i s'estima que les primeres unitats es lliuraran a la Xina el 2026. Per tant, ja mateix.
Sí, sí,
i la fàbrica tindrà una capacitat per produir 10.000 vehicles anuals, tot i que encara no se sap si aquest producte arribarà a Europa. És un pas molt significatiu cap al futur dels cotxes voladors.
Encara
cal preveure com resolvem les regulacions, els costos i si tot això serà viable.
Però és que estic una mica sorpresa, eh? Perquè sí que fa anys que vam veure aquell vehicle submarí, perquè era un cotxe, no? El podia submergir i bueno, tirava, però ostres, sí. Vehicles voladors. Interessant.
No només són prototips, sinó que ja
s'està a punt de produir. Sí, sí.
A punt de produir, eh? Jo tinc ganes de conduir-ne un d'aquests aparatos.
Home, a veure.
Clar, potser d'aquí 10 anys en tenim un a la... No sé, algú... N'hem pogut provar un. Estem parlant com si fos una cosa del futur.
No,
del
però...
futur. I potser d'aquí 10 anys és que... Igual que hi havien... Parlàvem dels tecles i semblava una cosa... Ui, un cotxe elèctric.
Sí, i ja estan pues, aquí, vull dir...
Ah, i és elèctric, això, tot això és elèctric, també.
Doncs veurem com acaba aterrant aquí a Europa, mai millor dit.
Exacte.
I ens acomiadem aquí del Supermatí. Moltíssimes gràcies, Martí, i estarem atents a totes les novetats que ens portaràs el proper cap de... la propera setmana. Que
molt
vagi bé.
Adéu, bon dia.
Dilluns tranquil i amb domini del sol. La temperatura pujarà una mica, tant la mínima com la màxima. Encara avui dilluns, vent de gregal i mar de fons de llevant, que anirà millorant lentament al llarg del dia. La resta de la setmana, temps estable, en principi, fins divendres.
Doncs gaudirem d'aquest temps estable que ens acompanyarà tota aquesta setmana, però nosaltres ens hem d'acomiadar aquí del Supermatí, que fem de manera conjunta a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, però que també s'emet a Ràdio Bisbal. I us donem les gràcies per sentir-nos com cada matí. Ens retrobem demà a partir de les 8. Adeu, adeu.